El passat cap de setmana es va celebrar a Palma la conferència política del Partit Popular en què hi va participar el president d'aquesta formació a la nostra illa, José Manuel Alcaraz. L'exconseller del ple i exdelegat del govern balear fa temps que ha sortit del focus mediàtic, però avui l'hem convidat per compartir les seves reflexions sobre el moment polític de la nostra illa i els mesos que ens queden per davant, ara que estem a menys d'un any vista de les pròximes eleccions de finals de maig de 2023. Molt bon dia, José Manuel Alcaraz.
Hola, què tal? Bon dia, Pepo.
Troba a faltar estar en primera línia?
Home, durant aquests 3 anys sí que vaig decidir el no presentar-me de candidat i no estar entre la llista de consellers de la coalició que varen presentar, de la Unió, pues, estar a un segon pla. Crec que era important que després d'uns anys d'estar en primera plana cada dia, cada setmana, pues ara el nou equip, liderat per en Llorenç Còrdova i els seus consellers, tenien que tenir el protagonisme i que jo tampoc qualsevol cosa que digués no es malinterpretàs o que distorsionàs el seu missatge. Vull dir, el protagonisme el tenien que tenir ells i en el meu silenci intentava que els protagonistes fossin ells i que, no, i que el missatge que es volgués traslladar a l'opinió pública fos el que ells decidissin i traslladassin.
Ja n'hi ha hagut prou, diguem-ne, d'aquest pas al costat o pas enrere. Es planteja de cara al maig agafar un, diguem-ne, un paper més rellevant?
Bueno, jo ara mateix la meva postura i la meva intervenció en aquest dissabte a la conferència política que es va celebrar a Palma va ser com a pistoletazo de salida de cara a les pròximes eleccions municipals i autonòmiques, que són en maig de l'any que ve, en què ens hi juguem tots molt, a nivell autonòmic i local, i que el meu gra d'arena sempre estarà per intentar ajudar, i aquest gra d'arena en aquests moments és per ajudar, no és per encapçalar, no és per liderar cap candidatura, sinó per ajudar en tot el que sigui possible i sempre que les persones que liderin aquestes candidatures vulguin la meva ajuda, doncs la tindran.
Deixi'm parlar precisament d'aquesta anterior etapa. L'any 2019 la Unió va demanar que caldria depurar responsabilitats a gent per Formentera pel cas Punta Prima. Ahir dimarts sabíem que en el judici a l'Audiència de Palma s'havien absolt a Jaume Ferrer i a Bartomeu Escandell pels seus presumptes delictes i de fet es condemnava l'acusació particular a pagar les costes. Com veu això?
Bueno, està clar que primer de tot no és normal que una imputació duri 5, 6, 7, 8, 9, 10 anys com inclús ha durat aquest cas. No té cap sentit, ni per la part acusada, ni per ninguna de les parts, ni per el poble de Formentera, que al final és el que ve aquest espectacle. El que es va fer, i en el seu moment sempre veiem en els mitjans de comunicació, és com quan hi ha un càrrec del Partit Popular que l'imputen, doncs, tenim totes les càrrecs que surten a demanar la seva dimissió. Quan estic parlant d'imputació, no estic parlant de judici, d'inici de judici oral, com era en aquest cas. Els propis còdics ètics de l'esquerra o del Partit Socialista i dels partits d'esquerra diuen que quan a un membre del seu partit li obrin un judici oral, doncs té que dimitir. I el que nosaltres, o en aquell moment, la coalició va demanar és que si s'obria un judici oral es tenien que depurar responsabilitats, com passa a la resta de partits. I després, si en el cas que s'absolgui les persones, doncs que tornin a la activitat política si elles volen. I bé, això jo crec que a més el que passa que a vegades veiem la doble vara de medir aquesta, que quan un cas afecta en el Partit Popular no quan s'ho obri judicial, sinó quan l'imputen ja té que dimitir, ja se li exigeixen a tot tipus. Bueno, ho hem vist en Ayuso, en aquestes, ni siquiera estava imputada i ja demanaven el seu cap quan va passar allò de les adjudicacions de contractes de sanitat. Ja no parlaven d'imputació ni parlaven de judicial, que se sigui en passa. O sigui, pareix que en el Partit Popular sempre les mesures tenen que ser més exigents que la resta de partits.
Bé, en aquest cas, com assumeix aquesta resolució judicial? Se n'alegra?
Jo a nivell personal sempre he dit que esperava que aquestes persones no tinguessin cap tipus de responsabilitat penal, ni penal ni administrativa, perquè al final ens coneixem tots i és una illa petita i jo no li desig cap mal a ningú. I a nivell judicial no m'he llegit l'auto, no sé exactament el que deu posar, però si la justícia ha dictaminat això, doncs bé està.
Ara entrarem un poc més al detall, però així d'entrada, com veu el govern de la coalició GPRF-PSOE al Consell?
Bé, jo ho vaig dir dissabte. Jo crec que quan un porta tants d'anys governant i en aquests moments Esquerra Formentera porta 17 anys governant, doncs al final és la forma de gestionar, la forma de treballar acaba esgotant a la persona i en el projecte polític. És veritat que les persones, algunes d'elles han anat canviant, altres segueixen des dels seus inicis. Hem vist que gent per Formentera ha intentat dir que renovava, però ha ficat a una persona que ja va començar l'any 2007 de consellera. I al final és un projecte polític que ells mateixos reconeixen que està esgotat. A més, entre el govern de coalició, entre els dos partits, el propi Ciutadans veuen al carrer que no està funcionant. Hi ha tensions que es veuen públiques i estan al carrer entre els dos partits. Hi ha moltes polítiques que no es posen d'acord entre ells. I al final un govern de coalició hi pot haver les discrepàncies normals, que al final són dos partits diferents, però al final es tenen que posar un acord i que el ciutadà no pateixi aquestes divergències. Però estan veient que això no és així. Jo crec que quan tenim un Consell que les principals coses no es tiren endavant, perquè jo no m'adré aquí a parlar de les coses que s'han fet bé, perquè s'han fet moltes bé, és que no puc amagar.
Algun exemple?
Si no haveren guanyat eleccions ni haveren governat aquests 17 anys. Juanma Costa d'alcalde va començar amb la peatonalització d'alguns carrers i ells van continuar la peatonalització de molts de carrers aquí a Sant Francesc. Els vials de les carreteres d'Espujols, Sant Francesc i Sant Ferran han ajudat molt en el tràfic, també venien de projectes del Partit Popular i no per ser del Partit Popular varen tirar-ho endarrere, sinó que varen continuar amb aquests projectes i són coses que s'han fet bé, el poliesportiu, el centre de dia que també venia d'endarrere i varen continuar-lo. La residència, que espero que algun dia s'obri, doncs també és un projecte molt important per Formentera. Però, al final són 17 anys, que en 17 anys doncs, també es fan moltes coses, perquè en 17 anys dona per molt. Però sí que ens trobem en una situació que per donar alguns exemples, els principals contractes que gestiona el Consell, de basures, de transport públic, de quioscos amb maques i escoles de bala i una menor, però no menys important, com la cafeteria del poliesportiu, en aquests moments no s'han adjudicat encara. I en aquests moments ens trobem que... Això què vol dir? Perquè el ciutadà diu hi ha unes contractes que estan prorrogades, estan caducades i prorrogades. Això què vol dir? Però això vol dir que tenim uns serveis que es van adjudicar fa molts d'anys amb unes condicions, amb una població, amb unes condicions econòmiques, i que això està desfasat avui dia. I al final això fa que en qüestió de transport públic doncs, tinguem uns autobusos que no estan adequats a el que és el 2022, sense energies renovables, sense que estiguin adaptats a persones amb discapacitat, amb mobilitat reduïda, amb poques freqüències. A nivell de basures doncs, tenim unes maquinàries que han vist aquest estiu com estaven les platges perquè la màquina s'espanyava un dia sí i un dia també. Els carrers falta de neteja, els propis treballadors de l'empresa de neteja al borde de la vaga per les condicions que tenen, perquè es va adjudicar l'any 2007 que la població de Formentera era la meitat que hi havia ara. I des del 2020 doncs, es troba la contrata sense adjudicar. Això vol dir que quan s'adjudicarà amb unes millors condicions, tant pels treballadors com pels serveis que se donaran als ciutadans de Silla. Del tema dels quioscos i hamaques, doncs jo crec que a Formentera en manifestacions no n'hi ha gaires i aquest hivern vàrem veure la primera en molts d'anys. Des de, recordes, el canvi de barques a Eivissa, doncs no s'havia fet cap manifestació d'aquesta magnitud a Formentera i es va generar un gran malestar de la forma que s'havia portat tot. En aquests moments, en aquests moments ens trobem que la contrata no està adjudicada encara, que la gent que està treballant, antics, segueixen treballant amb l'espada de Damocles damunt el cap, els nous que haurien de començar a treballar, perquè hi ha una adjudicació provisional, han fet els pagos de les tasses per començar, però encara no han començat, així que ens trobem un conjunt de famílies, tant els que treballaven de tota la vida, diguem-li, entre comilles, com els nous que tenen que entrar, que no saben què passarà demà. Ni ells, ni els seus treballadors, ni els seus germans, ni els seus... Al final és una situació molt incòmoda, tant per uns com per altres. aquest estiu ens trobàvem en una situació que, com el Consell no havia adjudicat en els nous, el Partit Popular, a través dels juristes que té, va presentar un informe, que el van presentar a través del grup de consellers de l'Unió, dient que es podien prorrogar les anteriors contrates, les anteriors adjudicataris, perquè no ens quedàssim aquest estiu sense servei a les platges. El Consell deia que no era possible, i al final se'ls va fer fora que sí que era possible. I llavors tema de la cafeteria poliesportiu, que també porta un any aproximadament tancada. Jo crec que són quatre exemples, però demostren que al final tens molts de treballadors al Consell, molt capacitats, perquè un ho veu cada dia, però que potser l'organització d'aquestes àrees, d'aquest Consell, hauria d'estar enfocat d'una altra forma. Potser algunes àrees haurien d'estar més dotades de personal per haver tirat endavant aquestes contractes importants, i no s'ha fet. I això és, jo crec que és el principal negatiu que troba a dia d'avui.
En aquesta conferència en la qual vostè va participar el passat cap de setmana del Partit Popular a Palma, demanava que calia o clamava que calia rebaixar impostos i taxes. No? En quin sentit cal retallar aquestes càrregues impositives al ciutadà, i això com repercutiria després en els serveis? Perquè si hi ha menys sous entenem que també hi ha una retallada de serveis o prestacions que brinda el Consell.
Bueno, al final és gestionar... Al final el que ens demana, i jo em trobo en el carrer moltíssima gent de dretes, gent d'esquerres, que té ganes de que entri una alternativa en el Consell i perquè gestioni millor. I al final la gestió municipal ni té per què ser més de dreta ni té per què ser més d'esquerres, és que al final la gent vol que el seu carrer estigui net, que es tingui enllumenat que toqui, que sigui peatonal o no, i al final això no són polítiques ni de dretes ni d'esquerres. Jo em vaig referir principalment a dos impostos, que és una urbana i l'altra s'aigua, que pagam s'aigua, per exemple, pagam una de les tasses més altes d'Espanya. El 2015, quan es va adjudicar la desaladora de Formentera, es va fer un acord que permetia la revisió a la baixa del preu de l'aigua. I estem al 2022, han passat 7 anys i aquest acord no s'ha plasmat ni s'ha implementat. I seguim pagant l'aigua més cara d'Espanya, i l'urbana doncs, també una de les més cares i més altes en quant a tipus impositiu, perquè durant els darrers anys han anat augmentant tant els elements tributaris com els tipus es va pujar, després s'ha baixat un poquet, però al final ha pujat tot l'altre i fa que la gent pagui unes urbanes bastant importants. I s'ha de gestionar bé. És veritat que si redueixen això hi hauria menys ingressos en aquest sentit, però s'ha de gestionar bé. Hem vist, per exemple, algun exemple. Tenim despeses que segurament doncs, es podrien haver evitat, o es podrien haver gastat en altres coses, o es podria haver gestionat millor.
Li ve algun exemple al cap?
Per exemple, el skatepark. Ens han gastat 600.000 euros en un skatepark que no hi va ningú. S'hauria pogut fer un més adequat i més a el que és Formentera i a la demanda que hi havia? Pues segurament sí. Teníem primer una banda, llavors el varen passar una altra, llavors el varen passar una altra. Això són totes unes despeses que són molt importants. I com dic aquest exemple, puc dir més. Jo sé, al final intenta treure concurses, coses per buscar el millor preu. Tenim el govern, i ho vaig dir també el dissabte, tenim el govern més car i més numerós de la història de Formentera. Mai havien tingut 11 consellers cobrant quin és Consell de l'equip de govern. Són exemples que un va estar sense escarabar molt, doncs ho veu, i crec que treballant i parlant amb la gent que treballa dins el Consell, doncs es poden racionalitzar molt les polítiques que es fan de cara a que el ciutadà no tingui que pagar els impostos que paga.
Justament ahir vam estar parlant sobre l'estany d'Espeix, arran que una de les barques ancorades amb aquestes boies de baix impacte doncs anés a terra, tot i que hem de precisar que el pantalà va aguantar bé i la resta de barques amb aquestes boies ecològiques també. Com hauria formulat aquesta regulació de l'estany d'Espeix? Era necessària? De quina manera creu que s'hagués hagut de fer?
Bueno, jo quan vaig estar en política activa, jo crec que amb l'anterior president no pot dir que portéssim una relació d'amistat i d'anar amunt de canyes, però que sí que sempre ha acabat necessitar el recolzament per les polítiques d'estat que li dèiem, entre comilles, mos va trobar. I aquesta de l'estany era una d'elles. I vàrem arribar a un principi d'acord perquè en el seu moment el Consell, i si gent per s'entén, no volia pantalans dins l'estany d'Espeix. I nosaltres vam dir, si no hi ha pantalans, hi haurà moltes menys barques perquè els informes de medi ambient no deixen posar tantes boies disperses dins l'estany. I al final varen passar els anys i varen arribar a l'acord que sí que hi tenia que haver pantalans. Bé, doncs el 2016-2017, a la sèrie de trobades i de reunions, doncs ens varen presentar una sèrie de projectes externs que s'havien contractat on s'instal·laven uns pantalans i bé, aquests pantalans el que varen veure és que després en el que es va fer de projecte executiu doncs no tenien res que veure amb els pantalans que se mos presentaven. Jo he anat a Fornells, a Menorca, com ha anat molta altra gent, i veus que tot està ple de pantalans.
Va, més que el pantalà era la passarel·la, no, el problema?
Sí, els pantalans en passarel·la, que estan arran de la mà. L'ubicació, tampoc sé si és millor de cara als vents, de cara a l'escalat també de l'estany. Però bueno, això són qüestions tècniques que jo no em ficaré si és el millor lloc o no, però això és tècnics que tenen que decidir si és el millor lloc o no. Però com deia abans en l'informe de les quioscos de platja i de les maques, hi havia bogats que deien que no es podia prorrogar i els polítics del Consell deien que no es podien prorrogar i nosaltres van treure un informe d'un abogat de reconegut prestigi dient que sí que es podia prorrogar i al final ells van treure un informe dient que sí que es podia prorrogar.
Bueno, el Consell assumia el criteri de la continuïtat del servei, no?
Sí, però primer deien que no. Primer deien que no i així es va informar a la gent de les platges. Al final és tot buscar, intentar buscar diverses versions i buscar el millor. El que sí que és veritat que en l'estany el pla de gestió que demana la regulació de l'estany és de l'any 2005, que el va aprovar el govern del Partit Popular, i estem a l'any 2022. I s'ha hagut de fer tota una sèrie de feina amb uns llistats d'usuaris de l'any 2002, 2000, quan han passat 20 anys. Ni molts d'usuaris ja no hi són, les embarcacions la majoria no hi són, que és molt complicat quan deixes demà la feina que tens que fer, doncs al final han passat 20 anys i no s'ha fet la feina que tocava allà l'estany. I l'estany doncs, ha anat perdent la vida que tenia, la vida que tenia de flora i fauna, l'ha perdut durant aquests 20 anys. I no té res que veure l'estany que coneixíem tots de Garrins a lo que hi ha ara. Per això quan em diuen, no, és que... i es presenten els partits d'esquerra a les eleccions com dient, bueno, nosaltres som els bons gestors, ostres... Crec que hi ha molts d'exemples que demostra que bueno, que s'han fet coses positives, però n'hi ha altres, moltes altres, que com aquestes, que no s'han arribat a fer, i aquestes són molt importants.
Sí, ara entenc que no es posiciona en contra de la regulació de l'estany, eh?
No, nosaltres, el que he dit al principi, nosaltres sempre hem recolzat, i el 2005 Espruc el va fer el PP, i Espruc demanava una regulació de l'estany d'Espeix.
Que no inclogués la llista sisena?
Nosaltres, la llista sisena, jo no he entrat si tenia que estar-hi o no, però si es determinava que no hi tenia que ser, no hi tenia que ser, no hi tenia que ser. Però el que està clar és que un polític el que tenia que fer és buscar alternatives per a la llista sisena. I en aquests moments ens trobam que vaig a passejar aquest estiu per Port de la Sabina i m'atura un, m'atura l'altre, que ens han llevat d'aquí, ens han posat allà, que ara tenim que fondejar fora d'esport, que ara, clar, al final ets una illa, vius de la mà i estàs ofegant les quatre empreses nàutiques que hi ha, ofegues en els que viuen de les platges, o sigui, llavors parlarem de reglament de costos o no, però ofegues per una banda i per l'altra ofegues a gent. Ostres, no pots fer tan complicada la feina a la gent, no tenim club nàutic com es va prometre dins l'esport, no tenim la marina seca com es va prometre al costat d'esport, tenim unes rampes que són una vergonya, on va a Eivissa hi veu unes rampes per baixar les barques que serveixen i que van bé, i aquí tenim unes rampes a Descopinar, que cada 3x4 està espanyada pel mal temps, en fi, s'ha de s'estany mateix. Jo crec que són coses que si es vol limitar per una banda, com va passar amb la regulació de vehicles, tots estàvem d'acord i el Partit Popular va ser el primer que va dir que es tenia que limitar i regular l'entrada de vehicles a Formentera. Però paral·lelament, la contracta de transport públic hauria d'haver estat adjudicada. Les carreteres de Formentera haurien d'estar en condicions, cosa que no estan. Jo crec que hem de treballar sempre amb diverses mesures a la vegada, i no només anar per una banda i l'altre ho deixar de banda.
Ens queden molts temes pendents per tractar.
És que són molts d'anys sense venir. Sí.
En tot cas, en triem un, ja que parlava de problemes d'estat. Un per acabar amb la pregunta final, l'habitatge. Com veu aquesta problemàtica a Formentera i quina és la proposta que creu que aniria bé per intentar solucionar-la?
Bueno, dissabte ho vaig dir, un dels principals problemes de Formentera és l'habitatge. Estic fart de veure gent que vol desenvolupar el seu projecte de vida a Silla i acaba anar-se'n de Silla perquè no troba un habitatge per desenvolupar una, o per tenir una família, perquè un pot viure a qualsevol banda quan una és jove, un pot viure a qualsevol banda un poc menys quan té una parella, però quan tens fills, ostres, doncs vols tenir un lloc, un habitatge en condicions. I aquí és vital, perquè el problema tots coincidim. Jo crec que sigui d'esquerra, sigui de dreta, tot Déu coincideix en que hi ha un problema. Però llavors a l'hora de buscar solucions, doncs sí que és veritat que no se n'executen. Perquè que es facin, i la darrera promoció de vivenda de pública que es va fer a Sant Ferran, la va fer el Partit Popular, però que l'esquerra també intentarà fer un altre Sant Ferran un dia o l'altre, perquè fa anys que s'està darrere un terreny, però això no solucionarà el problema de l'habitatge. I hem de col·laborar de forma activa ja entre l'administració pública i l'empresa privada, perquè tenim terrenys al redor de la Mola, de Sant Ferran i de Sant Francesc, que promocions privades que es fan en aquests moments són inalcançables per qualsevol economia de renta mitjana de Formentera. I és algo que nosaltres, i el Consell té una eina que és brutal, que és el PTI. I el PTI s'ha de fer servir. I s'ha d'utilitzar aquesta col·laboració pública o privada.
Limitar rendes de lloguer?
Jo crec que són fórmules que s'han utilitzat a altres bandes, que tampoc el Consell legalment jo no sé si té la capacitat per fer-ho o no, però el que sí que sé és que té la capacitat per revisar el PTI, que és el Pla Territorial Insular. Que si tu tens un terreny aquí a Sant Francesc i tu vols fer 10 vivendes, n'has de fer X a un preu taxat. Això no s'ha fet en les promocions que hem vist. Això no s'ha fet a Sabes Pujols, en els hotels que hi haurà, ni a Sant Ferran, ni aquí a Sant Francesc. S'hauria pogut fer? Doncs jo crec que sí, però no s'ha fet.
Bé, i ja per anar acabar, una de molt curta, queden mesos encara per les eleccions, però és evident que tenint en compte la graella de partits i de coalicions aquí a Formentera, si la Unió o el Partit Popular aspirés a governar, hauria de fer associant-se amb alguna altra força política. Descarta GPRF o descarta el Partit Socialista, alguna de les dues?
Bueno, a veure, el Partit Popular aquests dies s'ha de reunir per veure si torna a editar la coalició amb Compromís, que al final la Unió és Compromís i Partit Popular, que és una coalició de dos partits. I entre els dos partits hem de treure majoria absoluta. Ara tenim 6 consellers, si al final editam la coalició, i hem de treure 3 consellers més, 9 consellers. Perquè ha estat demostrat que si traiem 8 consellers, l'esquerra governarà, perquè s'ajuntaran ells dos, per molt que entre ells no es duguin bé, però remorant terra i sal per fer-ho. L'única opció és que governem nosaltres amb 9 consellers, en la majoria absoluta. I a dia d'avui és l'única opció viable que veig.
No descarta ni PSOE ni GPRF?
Ho descarto absolutament.
Els dos?
Sí.
José Manuel Alcaraz és el president del Partit Popular de Formentera. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.